Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta a Quique Rodríguez, Raúl Puchol i tot l'equip i la família de COPE en la província de Castelló. Estem encantats d'acompanyar-te fins a les 2 de la vesprada en aquest 12 de febrer. En aquest dijous on tornarem al Carnaval de Vinaròs per a veure com es prepara, a veure si ho respecta també el vent. En un dia on també tenim el nostre espai dels graduats associats amb Benjamín Beltrán, viatjarem a l'Alcora perquè el dissabte tenen una doble festa, un fan, un dos Perú, i a Benicàssim, que també tenen molta actualitat i també molt de cabreig en el equip, en el govern central. Però abans, com sempre, de la mà d'Autersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, toca fer una ullada a l'actualitat i ho farem, per exemple, a la pàgina web de castellinformación.com, que en el seu principal titular apunta: la UME conquistarà Castelló en el pròxim 17 de febrer con 9 vehicles i 20 efectius en la plaça Major. En quant a l'horatge, ratxes de vent importants de més de 110 km per hora registrades a Benafigos o a Sant Joan de Nepomucen, la Serratella, per damunt de 100 en altres localitats de l'interior de la població de la província, i en màximes de 21 graus a la zona litoral. Tocarà estar pendents del vent durant les properes jornades, se'ns ho ha explicat així des de Meteorred, Samuel Viener.
Sí, entre viernes i el sábado se va a formar una borrasca, que ha sido nombrada como Oriana, y se va a profundizar frente a las costas catalanas y en el Golfo de León. Esto va a provocar un intenso flujo de mestral de noroeste que dejará rachas de viento localmente huracanadas en el sur de Tarragona y en el interior norte de Castellón. Y yo en estos momentos pues no descarto que se pueda activar incluso el aviso de nivel rojo en el norte de Castellón, porque hay modelos de alta resolución que señalan que en zonas expuestas pueden alcanzarse, superarse los 150 kilómetros por hora. Es un riesgo extremo. Seguramente en zonas expuestas este umbral se va a superar, ¿no? Y como digo, seguramente de forma puntual tengamos rachas de más de 150 kilómetros por hora. Va a ser un día muy adverso porque el viento intenso va a ser generalizado prácticamente, con rachas que, como comentabas, en muchos sitios van a superar los 100 kilómetros por hora, pero si se cumplen las últimas pasadas de los modelos, no descartamos que pueda subir el aviso a nivel rojo, ¿no? Por tanto, habrá que tomar todas las precauciones y ese día evitar en la medida de lo posible las actividades al aire libre, porque la situación, como digo, va a estar muy complicada.
Y a la nuestra página web, a cope.es/castellón, donde ya sabes que puedes tornar a contar en nuestros programas, también estará informado 24 horas al día, 7 días de la semana, y en estos momentos en este principal titular. La DGT impone la matrícula y el seguro para patinetes. Estas son las multas de hasta 500 euros. Amautersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, te importa la actualidad de aquest dijous, de aquest 12 de febrer.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I ara tornem a Borriana, a veure si fiquem llum un poquet en tot el que està passant en el panorama polític, Raúl.
No deixem de rebre a protagonistes del que és l'actualitat diària, setmanal, dels nostres nous estudis i també, evidentment, des del grup socialista de l'Ajuntament de Borriana i del Partit Socialista. El PSOE a Borriana avui ens acompanya, el que és el seu secretari general, evidentment és membre de la Corporació Municipal del Grup Socialista i també diputat provincial per el Partit Socialista. Vicent Aparici, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos i per vindre a visitar-nos.
Molt bon dia, Raül. Moltes gràcies per convidar-nos a aquesta nova seu tan, tan bonica que teniu. Espero que la gent pugui vindre a veure-la i se donarà a compte la millora tan gran que teniu a Vila-real.
Tecnològica i també amb molta llum, amb molta brillantor, i ventilació, i en fi, no anem a parlar nosaltres, no anem a parlar nosaltres. Diem que la gent que és notícia, i evidentment Borriana estos dies és més notícia a nivell municipal per tot el que ha succeït de la Corporació Municipal. Recordem, Compromís se n'ha anat al grup de no adscrits, hi han regidors que també estan al grup de no adscrits, que han trencat en Vox, en ese trencament intern i també trencament amb el Partit Popular en el acord de govern. Vostès què fan? Se compren palomites de maïs i se queden menjant a veure com si estigueren veient una pel·lícula, o com estan vivint esta situació des del partit majoritari en la posició de Borriana, com és del PSPB-PSOE? Vicent.
Pues mira, des del PSPB-PSOE i des de l'Ajuntament no estem mitjant palomites de maïs ni coses d'estes ben al cine. No, perquè, te ho explico molt, molt fàcil. No és bo per a Borriana, no és bo per a Borriana tot el que està passant durant aquests 2 anys i mig del govern del Partit Popular, no és bo perquè demostra una desestabilització a nivell de govern municipal. Primer, en el pacte amb Vox, que ja veiem que no i ese pacte, li vull repetir, en pleno traspleno a l'alcalde de Borriana, li diem que no era un pacte bo i que nosaltres mateixa, el Partit Socialista, per responsabilitat, i moltes de les propostes del Partit Popular les han votat a favor, inclús més vegades que el seu soci de govern, Vox, en aquell moment, i per això li diem que trencaran ells quan antes millor. Se va trencar per una situació de pressupostos, però que no molt acabem de creure, sincerament, no acabem de creure que siga per això, jo crec que n'hi ha altres coses darrere, n'hi ha insinuacions molt fortes que s'han escoltat aquests dies. Això no beneficia per a res a Borriana, absolutament per a res. Veníem d'una estabilitat de 8 anys, una estabilitat que governàvem últimament els últims 4 anys dos partits polítics, el Partit Socialista i Compromís. Crec, encara que dir-ho jo té el valor que té, no? Perquè és agranar per a casa, però crec que vam ser un govern serio, com així no ho demostra tot el que van fer, totes les millores per al poble, i les que hem deixat, que després, si creus, ho parlarem, totes les millores que hem deixat per a que ells les puguin portar a terme, i no n'hi ha res més que dir. O sigui, en 8 anys hem demostrat que el poble vam avançar a muntó, en sostenibilitat, en tot el que parlem, en baixar l'endeudament, que això pareix que siga una cosa que la gent no s'ha donat compte, però és molt important. S'han deixat unes arques municipals on ells ara poden gastar i molt. I l'únic que podem dir d'aquest equip de govern és que estan seguint els nostres projectes, encara que la ciutadania la porten a enganyar. Sempre en totes les notes de premsa mos ataquen quan tindrien, baix el meu punt de vista, o des de baix del punt de vista del grup municipal socialista de Borriana, tindrien que dir clarament que són uns projectes nostres i que ells van acabar-los. No n'hi ha cap problema, no n'hi ha cap problema. N'hi ha projectes superimportants, com és el col·lector, per exemple, si no t'importa, abans això, el col·lector que vam deixar preparat per a que la gent dels pobles marítims, l'aigua que va desbordar i que cada dia més n'hi ha inundacions i les zones baixes, com les de la Serratella, inclús el port, jo ho patic personalment, els del port i els del Grau, mos veiem inundats, pues que pogueren pal·liar i aigua que ve desbordar, incontrolar per les zones baixes de Borriana i va directament a la mar, pues vaig directament al riu. Pues ese projecte que nosaltres vam deixar preparat, mos ho bien. O bé, en l'opinió pública ells no en cap moment diuen que va ser el Partit Socialista el que ho va deixar preparat. Tampoc vull que mos tiren cap floreta, però que tampoc mos tiren per terra, dient lo mal que lo hicieron, lo malo que lo hicieron. És que és un mantra que tenen establit. Per lo que me donen compte, no només en Borriana, sinó en tots els pobles allà on han començat a governar. Per això vull que entendre que quan parlen aixina són directrius del partit a nivell o provincial o inclús més amunt, no? I això crec que no és bo per la ciutadania. I tornant, que m'he desviat una miqueta del tema, ja t'estiu, Raül, que m'he desviat una miqueta del tema, no és bo, no? No és bo per al poble que n'hi haga este ruïdo que s'està escoltant, no? Ara, per exemple, Compromís. Abans va ser Vox el que se'n va estir del govern, ara Compromís se'n va del seu partit. Això vol dir que l'Ajuntament de Borriana està fallant alguna cosa. I el que està fallant és que un equip de govern com el Partit Popular no pot aprovar els pressupostos. Li passa la responsabilitat a l'oposició. Quina responsabilitat tenim l'oposició? Me pregunto jo. Quan en 8 anys, sense tindre majoria, aprovàvem els pressupostos, sempre en el vot en contra del Partit Popular, sempre en el vot en contra, mai ens van votar a favor. I ara nosaltres l'únic que parlàvem era de negociar. Negociar i punt. Negociar diferents temes, com han plantejat temes, pues, millores en diferents barris de Borriana. No sabem si estaran acceptades o no, però la veritat és que ells han optat per una altra via. I així, el trencament de... Jo no soc de ficar-me molt en altres partits, perquè ho he repetit també en diferents plens, no?, de la Corporació Municipal de Borriana. Crec que cada partit tenim que solucionar-lo nostre, la nostra casa, hem de ser serios, però clar, quan ves d'un Partit Popular en una inexperiència política com la que té el Partit Popular actual i l'únic que fa atacar és fer oposició a l'oposició, pues aplega un moment que t'encontres sense saber a vegades dir no sé si això és seriós o no és seriós, i ara se demostra que no és seriós. Se demostra que dos partits que, encara que gustaven l'oposició, que ja no existís com a partit, perquè ara són no escrits, se n'han eixit de la situació, diguem, normal que hauria de portar una corporació municipal, pues ara falta veure això a què se deu. Tenim les nostres sospites, però falta saber a veure a què se deu.
Ni algo negre, oscur.
No sé, home, a la vista està de que li fan falta boix per aprovar els pressupostos. Ara veurem què és el que passa. Si tu veus al portaveu de Compromís dient en el ple on passen a ser un grup, aquestes dues persones diuen Compromís i passen a ser un grup, i el primer que demanen és canviar la ubicació del plenari per a poder veure el Partit Socialista de cara, no tindre-los d'esquenes, veure-los de cara per poder parlar-los a la cara, ja te n'adones de que el que van a fer és oposició a l'oposició, no? Te ho estan dient clar. O sigui, vol dir que s'han escorat a la dreta aquestes dues persones i no representen allò per lo que se van presentar.
Vicent, ara n'hi haurà que veure també el diàleg, la diplomàcia que puga tindre el grup socialista, perquè en aquest moment tenen vostès el mando, no sé si a distància o directe, de lo que aproven el plenari. Tenen a tres persones no adscrites més els seus regidors, crec que sumen ja la majoria, no?
Sí, així no és.
Ara falta...
Nosaltres, ja ho he dit abans, nosaltres, el Partit Socialista, un partit de govern, fa 2 anys i mig estàvem governant, i vam demostrar que som lo suficientment responsables per a governar una ciutat de 40.000 habitants com a Burriana.
Tercera ciutat de la província,
evidentment.
Que és important.
Molt, molt important. Molt, a vegades ho deixem de costat i això és molt important. Pues sí, necessitem diàleg en totes les persones, inclús en el Partit Popular. Sí, sempre hem estat oberts al diàleg. Són ells els que s'han enfrontat, que no entenem el per què, directament, aquesta enfrontació... Entenc que són directrius que marquen des de fora, perquè si no, no puc entendre-ho. Són 8 regidors, n'hi ha que recordar, el Partit Popular, però el Partit Socialista som 7. I en una ambició, i creem que podem tornar a governar des d'any i mig, i la ciutadania de Burriana així no ho creu, crec que van ser responsables i van transformar la ciutat, una ciutat, sobretot, molt sostenible, en ciclos peatonals, en infinitat de coses, on la gent ha pogut veure que la ciutat va millorar, però per circumstàncies del moment, que tots les coneixem, pues, li van pegar la volta en moltes ciutats de la província de Castelló i van perdre les eleccions. La realitat és que les van perdre.
Però a dir-hi els números, 7 i 3 no escrits són 10, 8 del Partit Popular, que se suposa que no arribaran a cap acte i en Vox, veient els vídeos que fa el senyor Albiol en contra del senyor Montferrer, però això és improbable, o sigui que en este moment té el mànec el grup socialista de l'Ajuntament de Burriana. Així n'està les circumstàncies. Veurem ara els moviments que s'hi produeixen. Vicent Aparici, ho anomena vostè. Jo no sé si van deixar legat o no, però segueixen havent temes, com puga ser Sant Gregori, com puga ser tot el centre que se vol remodelar, o pot ser també el tema de costes, que ahí sí que segueix governant el Partit Socialista, perquè és el govern estatal, que no sé si ho van deixar vostè mig acabat, mig embastat, o ha hagut d'arribar el Partit Popular i canviar-lo tot perquè no havien avançat vostè res,
El tema de Sant Gregori seria un tema llarg i extens que ens donaria pa moltes entrevistes, pa parlar molt, molt de rato. Però faré una pincella ràpida, no? Nosaltres, quan hi ha que veure que nosaltres no vam ser els que vam iniciar el Sant Gregori, vam iniciar el Partit Popular allà per l'any 2000. Això ja fa, pues, 26 anys.
Sí.
En aquests 26 anys han passat coses molt, molt estranyes. Però el que no pot ser és gent que té responsabilitat de govern, com el Partit Popular, com el Partit Socialista, pues, depèn on estàs, dir una cosa. Nosaltres no hem canviat d'opinió. Nosaltres no canviem d'opinió. Creiem que Sant Gregori és el futur de Burriana en el turisme, per a realçar Burriana. Per què? Quan parles en diferent gent especialista en aquests temes, veuen que la província de Castelló, sense menospreciar a ningú, no és la meva intenció, però veuen un turisme, vaig a nombrar unes poblacions, com pot ser Oropesa, Benicàssim, que venen d'altres models més antics. I nosaltres el que busquem és que en Sant Gregori se remodelara i se forma de turisme, un turisme més modern, més inclusiu, més dinàmic. I aquest turisme li faria falta el Sant Gregori. Però què passa? que quan entrem a Sant Gregori es comencem a donar-nos compte de que allò no està funcionant conforme deuria. Ens encontrem un, valga el símil, un bou que està a mig torejar. O ficaré un altre símil que em va dir una persona en la primera reunió que tinc, que em va quedar gravat. Mira, xiquet, te vaig a dir una cosa. Estàs al mig d'un riu, que n'hi ha una corrent molt forta. Si nades cap endavant, possiblement pugues aplegar a la vora i salvar-te. Si nades cap darrere, la mort és segura perquè te vas a ofegar. No aplegaràs. Si t'agarres així símil, pues no te queda una altra. Has de nedar cap endavant, a més de que tens que buscar el futur del teu poble. Sempre acompanyat per els informes que siguin necessaris. I per què dic això dels informes? Dic això perquè és molt xocant. La reparcel·lació de Sant Gregori, la primera reparcel·lació, bueno, la reparcel·lació que se fa en un document extern. A partir d'ahí no passa res, és legal i ben fet. Per la senyora Baisauli, si no recorde mal el nom. Nosaltres després la vam contratar perquè continuara i perquè fora tot el més transparent possible. Pues el Partit Popular va començar a fer en l'oposició una crítica molt dura de que quan se contrataven tècnics externs, però si vosaltres heu sigut els primers que heu contratat a un tècnic extern, i me pareix molt bé, perquè el volumen de treball que això li aporta a un ajuntament és molt gran. Tindria que tindre un ajuntament paral·lel per desenvolupar 2 milions i mig de metres quadrats per a desenvolupar Sant Gregori. És una autèntica barbaritat. Si després sempre n'hi haurà propietaris que estaran uns a favors i altres en contra. Això va ser tota la vida així. Però bueno, ara el Partit Popular ha decidit fer una gestió directa. Nosaltres volem que Sant Gregori tire cap endavant en tota la transparència del món, que és el que han volgut sempre, i que continue i que a Borriana li doni un futur i que torni a ser Borriana la que ha sigut en un passat per motius de la taronja. Sí, Sant Gregori té que ser el futur de Borriana. Futur sostenible. Un futur, sobretot, en totes les condicions que marque la llei. Encara que a mi hi ha coses que la llei valenciana que acaba de canviar de poder construir a 100 metres i no a 500, me pareix una autèntica barbaritat. Barbaritat. Una barbaritat valenciana. Al més estil valencià especulador. Jo crec que a 500 metres, conforme està avui dia el canvi climàtic, encara que n'hi ha gent que no creu en ell, per això fa un moment m'estàs dient teniu la sartè, vosaltres agarrar-la, teniu esbots... Bueno, nosaltres estem molt lluny en les antípodes de Vox, com no podia ser d'una altra manera, claro. Si damunt parlem del senyor Jesús Albiol, pues bueno, és un kamikaze, no? Conforme estem veient-lo en tots els plenaris. Però així també me deixen moltes dubtes. I això no m'agradaria passar i no dir-ho. Les acusacions que estan havent, que no són bones per a Borriana, ho torno a dir, per això Borriana necessita un govern com el Partit Socialista, un govern d'estabilitat, un govern serio, un govern que treballe i que se deixe d'estes bobaes, però no pot ser en els plenaris acusar en noms i apellidos, que me pareix molt desagradable, me pareix molt desagradable que el senyor Jesús Albiol acuse en noms i apellidos a familiars de l'alcalde. I estem parlant de Sant Gregori. Me pareix molt desagradable. Jo, i puc dir-ho perquè no és res que siga una conversació privada que no se puga dir, jo li ho vaig dir al senyor alcalde. Lo que no podem permetir és que este senyor t'estiga acusant directament i tu no li fiques una denúncia. No pot ser. Està parlant de família directa de l'alcalde. Està deixant entreveure moltíssimes coses. Això no ajuda al país Sant Gregori. Ni ajuda a Borriana. Igual que no ajudava quan se ficava en el Partit Socialista a dir autèntiques barbaritats. Estan per destrossar el que és la ciutat de Borriana. Vox, a poques coses podem aplegar en ells per no dir-ne cap.
Una situació complexa la que s'ha creat a la Corporació Municipal de Borriana i insistis que els socialistes de Borriana tenen molt a dir, que fer, a parlar, a pactar en qui siga, des de l'oposició o qui sap si en el govern. Igual seria un precedent únic. Vicent Aparici, gràcies per la visita i per compartir aquestes preocupacions amb els oients de COPE. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Raül, i quan vulguis, encantat de vindre així als vostres estudis.
El secretari general del PSPB-PSOE a Borriana, regidor de l'Ajuntament de Borriana i també diputat provincial per el grup socialista, evidentment.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ai, aquest dissabte, dia dels enamorats, dia també de Carnestoltes i dia de doble vent, podríem dir, un 2 en 1 que anem a tindre a l'Alcora. Perquè sí, tenen el Carnestoltes, però és que també aprofiten per a unir-lo al mig any fester en una jornada de molta festa i de moltíssima activitat que han preparat. Regidora de festes, Vanessa Pérez, què tal? Molt bon dia.
Buenas, molt bon dia a tots. Què tal? Com va?
A falta d'una, ajuntem dos.
Sí, sí. Bueno, o quasi tres, no? Perquè també hi ha una celebració de Sant Valentí per ahir, Sant Valentí, Carnaval, mig any fester. Fete compte que són tres en un, eh?
3 en 1, que es viurà en l'epicentre a la pista Jardí, però en activitat que des del migdia que recorrerà tots els carrers de la localitat.
Sí, començarem pues, cap allà a les 12 amb la xaranca que recorreran els carrers del poble i a direcció cap a la pista, on allí tindrem pues, una paella monumental i després ja tindrem pues, un grupet, DJ i no res, hasta l'hora de sopar.
I després ja empalmareu per la nit en el macrofestival, en el Bandalai, que ja sí que és la conjunció en el Carnestolte.
Sí, 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 aixina és, aixina és.
I tot això en un event que de nou s'espera participatiu. De moment, quanta gent ja porteu apuntada per a la paella monumental?
Pues mira, estem al voltant de sobre 900 persones, més o menys. Encara avui, encara hi ha gent que, de fet, este matí m'estaven cridant se m'ha oblidat la paella, o sigui que pot ser que potser passem des 900 persones, segur.
Això és el 10% de la població, eh?
Sí, sí, sí. La veritat que és una festa que la gent l'ha acollida molt bé. Independentment de que vulguin menjar paella o només volen portar-se ells, per exemple, el dinar, però és algo que la gent participa prou, molt.
Pues hay molta participació, que després ja sabem que tenen l'actuació de los indios i també, i esa qüestió sí. Que a Raúl Puchol li agrada molt, que és el videomatón, que la va xalar molt, en la marxa contra el càncer, que també van estar i que també estarà ahí per a cridar l'atenció a tots els que participen.
Sí, sí, la veritat és que sí, a més triomfa el videomatón, eh? És brutal, nosaltres ja, bueno, des de, crec que si no m'equivoque, és el tercer any que fem el mig any fester, el primer any vam ficar el fotomatón, però ja vam descobrir el videomatón i això, vamos, a la gent li encanta, és per demés.
Doncs ahí estarà, per a donar-li també un altre punt de vista i una altra diversió a aquesta mig any fester i a aquest carnaval, en aquesta activitat que arrencarà a les 12 i que fins a la nit que s'ampliarà. Els contes no sí. Me dicen, bueno, un poc més de mig any fester, no? Perquè les festes del que sí. Són finals d'agost, però per quadra...
El que passa és que nosaltres sempre, nosaltres les festes del Crist sempre mos guiem, val? L'últim diumenge d'agost és la provessió del Cristo, entonces ja és la setmana d'abans i la setmana de després. Per això moltes vegades cauen en setembre, la setmana, diguem, grossa cauen en setembre, però en realitat les festes solen començar a acabar el 22 o per ahí. El que passa és que t'agarra dues setmanes.
Per cert, que ja heu començat inclús a preparar-lo, també escoltant a la gent, als veïns, per a que també puguen aportar qüestions per a millorar les festes del Crist.
Sí, la veritat és que sí, és fonamental que els veïns, o sigui, que els veïns mos diguen, mos intenten transmitir el que els agradaria o el que podríem millorar durant estos, fet de compte que de ser dies de festes, entonces està molt bé, sí.
Doncs ahí, esa activitat, això arribarà en agost, de moment el dissabte, recordem, des de les 12 i hasta l'entrada de la nit, esa mitja infester i ese carnaval, en esa gran jornada que han preparat des de l'Ajuntament de l'Alcora per aquest dia 14. Vanessa Pérez, regidora de festes, gràcies i que siga tot un gran èxit en ese doblet que feu aquest dissabte ahí a l'Alcora.
Pues moltíssimes gràcies i ja dic, bueno, ja en sé una invitació general, si algú vol vindre a disfrutar del mig any fester o del carnaval, les portes estan obertes per a que vingueu.
Doncs ahí, per apuntar-ho. Arribem a la una i mitja i avui dijous toca parlar dels graduats socials.
Cada semana en COPE más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y que una semana más nos va a traer cuestiones de actualidad y sobre todo de la que están muy pendientes en todavía este comienzo de año, puedo decir, porque estamos en los primeros meses. Benjamín Beltrán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí estamos ventados un poco con el aire por todas partes. Y hoy vamos a hablar un poquito de un tema que espero que es una prestación que antes la vieja guardia solo teníamos dos días y que ahora... Gracias a Europa y gracias a las nuevas reglamentos, pues se ha ampliado, estamos hablando de la prestación por nacimiento de hijos, ¿vale? Es un tema que tarde o temprano a la gente joven le va a tocar, o casi todas las familias, o casi todas las empresas, también a las empresas, en este caso el nacimiento de un hijo, tiene esta situación. Entrando en materia, me presento, yo soy Benjamín Beltrán, graduado social, CEO de Benjamín Beltrán, asesor y consultor, graduado. A medida que escucháis este título y algunos preguntáis qué hacemos exactamente, pues los graduados sociales somos arquitectos de relaciones laborales, expertos en derecho, seguridad social, y cuando un trabajador tiene dudas sobre su nómina o su pensión, acude a nosotros. Y cuando una empresa necesita contratar y aplicar un convenio o gestionar una baja, también acude a nosotros. Somos el puente entre un trabajador, la empresa y la administración. Y hoy tengo, lo que es fundamental, la nueva paternidad, o como llamamos técnicamente, la nueva prestación por nacimiento y cuidado del menor. Y lo vamos a hacer desde los dos lados del espejo, ¿vale? El trabajador que va a ser padre o madre, y la empresa que se queda sin ese trabajador durante unos meses. Hay que repartir bien la fotografía para que las dos partes queden tranquilas ante todo el boom de papeleo que hay que hacer. Bueno, empezar con los trabajadores. El permiso de paternidad de dos dígitos, que los que ya somos con cierta edad hicimos, pues ya no existe. Hoy la ley es clara y busca la igualdad total. Padre y madre, 19 semanas para los dos progenitores. Pero cuidado, la seguridad social no nos deja cogerlas como queramos. Hay unas reglas de juego muy estrictas. Las 6 primeras semanas son intocables, son obligatorias, ininterrumpidas y de jornada completa justo después del nacimiento. Es en ese momento de estar en casa, adaptarse al bebé y apoyar a la pareja. Las 13 semanas restantes son flexibles. Es vuestro comodín, las personas que sois papás, que podéis disfrutar del tirón a continuación de las 6 primeras semanas. O podéis guardarlas y fraccionarlas por semanas sueltas hasta que el bebé cumpla 12 meses. Y aquí, como graduado social, os doy un consejo. Si vais a fraccionar esas 13 semanas, la ley os obliga a avisar a vuestra empresa con al menos 15 días de antelación. La comunicación es clave. En el caso de familias monoparentales, aquí cambia toda la fotografía. Pues cuentan con 32 semanas, 6 obligatorias y 26 voluntarias. ¿Y qué pasa con la pasta, lo que cobramos, nuestra nómina? Esa pregunta que más respondo en el despacho y muchas veces pregunta por teléfono. El trabajador cobra el 100% de su base reguladora, donde pone en el cuadradito que pone base de contingencias comunes de accidente de trabajo, ¿vale? Y ojo al dato, esta prestación está exenta de IRPF. Hacienda no te retiene un euro, por lo que ese dinero es limpio, o sea, no entra en la renta, ¿vale? Está exento. ¿Qué pasa con la empresa, la otra parte de la cara de la fotografía? Pues claro, ahora le damos la vuelta, ponemos en la piel del empresario, el dueño de la pyme, del dueño de un taller o una tienda, viene su empleado muy feliz y te dice, jefe, voy a ser papá o voy a ser mamá. Me voy 14 semanas. Primer susto del empleado, 14 semanas no, serían 19 semanas. El primer susto del empresario sigue siempre es el mismo. ¿Tengo que pagarle yo el sueldo durante 4 meses sin que venga a trabajar? La respuesta es rápida y tranquilizadora. Que le damos los graduados sociales, aquí en Benjase, asesores, es no. El salario no lo paga la empresa. Durante esas 19 semanas, el contrato de trabajo queda suspendido. La palabra suspendido, ¿vale? Que quede claro, suspendido. No extingue ninguna relación laboral. El sueldo del trabajador lo asume íntegramente el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pero atención, porque la empresa sí sigue teniendo una obligación, los seguros sociales. El trabajador sigue de alta, hemos dicho ahora, suspender, no es rescindir. Y la empresa sigue pagando la cuota patronal de la Seguridad Social. Contrato suspendido. ¿Y qué pasa con el trabajo que se queda sin hacer? Aquí es donde un buen asesoramiento salva a la empresa para cubrir ese trabajo. La empresa puede contratar un sustituto mediante un contrato de duración determinada por sustitución. Y esto tiene premio. Si el empresario, bien aconsejado, contrata a una persona desempleada inscrita en el SEPE para sustituir al padre o a la madre, la Seguridad Social le aplica unas bonificaciones importantísimas en las cuotas empresariales. Es decir, la administración ayuda a que sustituir a ese trabajador no le suponga un coste inasumible. Por eso es vital hacer ese contrato de forma correcta, porque si hay una equivocación en el código de contrato, la empresa pierde la bonificación y le cuesta dinero. En este punto, los graduados sociales, el despacho Benjamín Beltrán, asesor y coordinador Benjase, tenemos las medidas para hacer los contratos correspondientes. Luego viene una conciliación, otro pasadizo, que es el permiso de 8 semanas, ¿vale? Un permiso que hasta que se acaba cuando el niño cumple 1 año. O sea, termina, pero termina un poco más tarde, ¿vale? Esas 8 semanas se tienen hasta que cumplan los niños 8 años. Es ideal para periodos donde los niños no tienen colegio, los cuales pueden ser continuos o discontinuos, disfrutarse en tiempo parcial o completo. Ahora mismo estamos en un momento de transición jurídica importante, sobre todo lo que va a ser la remuneración de este permiso futuro, para cumplir esas directivas europeas que se nos marcan, y así como es un tema que los graduados sociales del despacho de Benjase estamos siguiendo con lupa cada día para mantener información a nuestras empresas y trabajadores. En resumen, ser padres es precioso, maravilloso, pero administrativamente es un puzzle. Si eres trabajador, un error al rellenar papeles del INSS puede retrasarte el cobro de 1 mes entero, y si eres la empresa, no gestionar bien el contrato de sustitución te puede hacer perder miles de euros en bonificaciones. Por eso mi mensaje es claro, no os la juguéis, zapatero a tus zapatos. Pero en estas cosas acudid a visitar un equipo, en este caso nuestro despacho de graduados sociales, Benjase, asesores y consultores. Nosotros no sabemos el laberinto de memoria. Las empresas pueden estar tranquilas de que sus costes están optimizados y los padres pueden dedicarse a lo verdaderamente importante: disfrutar de su bebé sin perder el sueño por culpa del papeleo. Muchas gracias por escuchar estos pequeños consejos y nos vemos la semana que viene con más consejos laborales y de seguridad social.
Y de los que estaremos muy pendientes, ¿saben? Recordaros que ya sabéis que en caso de duda podéis encontrarlos en su página web en benjase.com con doble S, benjase.com, o también acudir a su oficina en la calle Jaume Roig 8, Entresuelo de Villarreal. Benjamín, hasta el próximo jueves.
Igualmente, nos vemos el próximo jueves y veremos otras cosas, veremos cosas para aconsejar a nuestros oyentes sobre temas de seguridad social, prestaciones, cualquier cosa o sentencias que aparezcan y que nos den una visión diferente a la que tenemos hasta ahora, porque Europa nos está poniendo un poco las pilas y nos está poniendo las cosas bien. Yo recuerdo que hace poco me llamaron un compañero sobre la sentencia que hablábamos sobre los autónomos, de que podían trabajar y no podían trabajar, y bueno, ha tenido bastante éxito el poder divulgar desde aquel COPE, y gracias por ese sentido, divulgar aquellas cosas, aquellas sentencias, aquellos reglamentos o recursos que reclamaciones que puedan haber y que nos puedan dar una visión diferente y podamos ayudar a todas las personas.
Cada semana en COPE más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE más Castellón. Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y abans d'anar al Carnaval de Vinaròs, avui recordem que el GastroCope serà en format podcast, que es tindràs en un moment en cope.es/Castellón. Toca viajar fins a Benicàssim, que té molta actualitat. Quique Rodríguez.
Ya encaramos el final del invierno, nos vamos acercando a la primavera, aunque todavía queda invierno por delante, pero Benicàssim va preparándose para lo que será su gran época, a partir de la primavera y especialmente el verano. Alcaldesa Susana Márquez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y para ir actualizándose, Benicàssim va preparando, por ejemplo, ya poniendo en marcha ese nuevo contrato de recogida de residuos urbanos, ¿no?
Pues sí, es uno de los grandes contratos de esta legislatura, el contrato de residuos sólidos urbanos y el contrato de limpieza viaria, que bueno, pues con esta nueva gestión, con este nuevo contrato adaptado a la realidad y población actual de Benicassim, pues va a cumplir pues con los servicios que nuestros vecinos demandan. En este momento acabamos de aprobar una limpieza intensiva por el casco urbano tras las fiestas patronales, que ya sabemos pues que el día de las paellas, pues al final pues el día de las hogueras, al final pues el municipio, las aceras y tal, aunque se haga una limpieza rápida el día siguiente al evento, pues siempre precisa después de una limpieza más intensiva el resto de las semanas una vez pasen fiestas. También hemos puesto en marcha ya el servicio de recogida de cartón comercial puerta a puerta para que los comerciantes puedan hacer acopio de su propio cartón dentro de sus establecimientos, dentro de sus almacenes, y después ya de manera gratuita el servicio puerta a puerta le recoge ese cartón. Evitan también con ello colapsar pues todos los contenedores de reciclaje de cartón, y bueno, pues les facilitamos también a ellos la labor, ya que les insistimos en que tienen que reciclar, pues por lo menos por parte del ayuntamiento, de la empresa concesionaria, pues les facilitamos esta labor. Y bueno, también otro de los servicios muy importantes, sobre todo ahora, ¿no?, que vamos de cara a la Semana Santa, que vamos de cara al buen tiempo, que ya, pues aunque estemos en invierno, ya caminamos hacia la primavera y empieza pues toda la poda de árboles, y bueno, pues también vamos a duplicar esos recursos del servicio para que en temporada de poda no se afinen las ramas ni alrededor de los contenedores ni en las fachadas de los propios inmuebles, aunque sí que es verdad que recordamos, porque es importante recordar, que este es un servicio que realiza el ayuntamiento puerta a puerta y que es imprescindible la colaboración ciudadana a la hora de que llamen y que den aviso, y también se les dará instrucciones de qué días es la recogida para que no tengan pues hacinados los montones de vegetales en las puertas, como digo, de sus inmuebles o alrededor de los contenedores. Con todas estas medidas pues intentamos entre todos pues colaborar para que Benicassim sea un lugar pues más agradable, más limpio y más confortable y más sostenible para todos.
Y hay una muy buena noticia, y es que se ha licitado por parte del ayuntamiento las obras para construir el polifuncional.
Pues sí, la verdad es que es una infraestructura que va a poder cubrir la demanda de asociaciones y clubes de la localidad. Ellos nos pedían dar respuesta a la necesidad que tienen de contar con un espacio de encuentro, de reunión, que sea funcional, que sea polivalente. Y bueno, ya hemos sacado a licitación la construcción del edificio polifuncional en la calle Bodols. Y bueno, la actuación contempla la rehabilitación integral de un antiguo almacén de construcción que ahora lo adquirió el ayuntamiento hace un par de años, con el objetivo pues precisamente de ese, ¿no?, de dotar a la ciudad de un espacio que fuera moderno, versátil y funcional. Y bueno, pues también cumplimos, ¿no?, con la palabra dada a nuestros vecinos, y avanzamos sobre todo en ese compromiso de ir mejorando las infraestructuras de Benicassim, que deben de crecer al mismo ritmo que crece también el incremento poblacional.
Alcaldesa, hemos hablado largo y tendido, lo hicimos por ejemplo el día de las paellas, de ese temporal marítimo que tuvimos, ha pasado ya 3 semanas largas del temporal, ¿te das cuenta de lo que fue cuando pasas por las playas, que quedaron absolutamente destrozadas, pero han pasado más de 3 semanas y qué pasa?
Pues, ¿qué pasa? Pues que el Gobierno sigue sin dar una respuesta efectiva a todos los municipios de la provincia de Castellón, ¿no?, que solicitamos la declaración de zona catastrófica, porque, bueno, todo el mundo pudo ver y todavía puede ver pues lo devastador que quedó el paso de Harry, pues lo que ocurrió y cómo quedaron nuestras playas, precisamente en Benicassim, la playa del Heliópolis prácticamente desapareció. Y ahí ayer sorpresivamente supimos que el Consejo de Ministros ha dejado fuera a Castellón del listado de provincias que están declaradas como zonas afectadas por emergencia y, por tanto, no vamos a recibir esas ayudas por las borrascas que se sucedieron pues últimamente. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy disgustados porque al final lo tenemos que arreglar todo con nuestro propio presupuesto, con nuestro propio músculo presupuestario, que si bien siempre existe una partida para contingencias, nunca llega a cubrir la totalidad de estos desastres, que son fenómenos atmosféricos, climatológicos, y que al final pues deben de cubrirse con dotaciones de financiación especial. Y bueno, como digo, pues lamentamos una vez más que la provincia, con todos los municipios afectados, pues nos volvamos a quedar excluidos de esas ayudas del gobierno por el temporal. Nosotros evidentemente vamos a hacer ese esfuerzo, como no puede ser de otra manera, con ese acopio de arena necesario para que de cara a Semana Santa nuestras playas estén en perfecto estado. Benicassim, su principal recurso turístico, son nuestras playas, son nuestro mejor escaparate. Del interior de España, cuando vienen a Semana Santa a nuestra localidad, a nuestro destino, vienen buscando precisamente días de playa, días de sol, y bueno, no nos podemos permitir el que estén de esta manera. Con ayudas o sin ayudas del gobierno, evidentemente lo vamos a arreglar, les vamos a poner a punto todas nuestras playas, pero sí que es verdad que vamos a levantar la voz, como ya la levantamos en el último pleno municipal, exigiendo que se declare la provincia de Castellón y se declare Benicàssim como zona catastrófica también, porque vamos, a la vista está, no nos estamos inventando nada.
Es la segunda vez en medio año que el gobierno deja a la provincia de Castellón, fue por la granizada en julio en la Plana Baixa, sin declarar la zona afectada por una emergencia de protección civil. Ocurrió, lo pidió Moncofa, lo pidió Burriana, Baidusó, 7 municipios de la Plana Baixa y no se concedió. Ahora tampoco. Sin esto, ¿Benicàssim puede hacer frente a la recuperación de sus playas?
Pues haremos frente a la recuperación, claro que sí, pero no es una recuperación de manera puntual. El problema es que estas situaciones se van produciendo, ¿no?, con mayor frecuencia. Nadie nos asegura que de aquí a Semana Santa, con las playas arregladas, vuelva a venir otro temporal. Esperemos que no, pero lo que no puede ser es que no se activen todos los mecanismos de financiación extraordinaria por parte del gobierno, porque cada vez estamos sufriendo más las consecuencias de los grandes temporales, pero también las consecuencias de la inacción y el menosprecio de un gobierno que nos da la espalda a la provincia de Castellón.
La otra mala noticia es que el sábado llega otro temporal, Oriana, con fuertes rachas de viento, también se espera algo de oleaje en la costa, por tanto temporal, pero especialmente viento, alcaldesa. Imagino que muy pendiente porque habrá actividades que se hagan al aire libre que tengan que suspenderse porque se han activado los avisos naranja.
Pues sí, estamos mirando las noticias, estamos pendientes, ¿no?, de todos los avisos y alertas que nos están llegando, y la verdad es que tenemos actividades de vóley playa para este fin de semana. El circuito de la Federación Valenciana de Vóley Playa aterriza en Benicàssim este fin de semana, con lo cual tenemos sábado y domingo actividades que estamos pues pendientes, ¿no?, de que se puedan celebrar o tengamos que cancelar. Lamentablemente tenemos también el desfile de carnaval, que lo tenemos el sábado por la tarde, y bueno, pues muy pendientes también de toda esa velocidad que pueda traer el viento, sobre todo a la hora de cerrar parques y de cancelar todas esas actividades al aire libre.
Ojalá que sea menos de lo que se está vaticinando, lo que se dice por parte de la previsión meteorológica. Alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez, como siempre, un placer, muchas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Salutacions d'Alberto Marco, que junta Raúl Puchol ja ens preparem per a una nova jornada del Carnaval de Vinaròs amb la gran nit del pijama, que la podrem viure ahí a tot el recinte del Carnaval. Pues sí que també ho podrà viure la regidora de Turisme, Raül.
És que no enganya el calendari, ens apropem al que són les grans desfilades del Carnaval de Vinaròs després d'un cap de setmana apoteòsic en el que s'ha hagut, evidentment, que adaptar a les circumstàncies, com suposa també bé sabrà des de la regidoria de Turisme, que són qui canalitzen tota la informació, no? La gent que entra al web, que pregunta, els que venen, d'on són, on s'allogen... Mercedes García Baila, com duem este Carnaval 2026 des de l'àrea de Turisme?
Pues la veritat que molt bé i molt contents. El que m'has dit tu, el primer cap de setmana hem estat a tope, el que és a nivell d'establiments de restauració, a nivell d'allotjaments, la veritat que molt contents, perquè de fet el que és la Gala de les Reines s'ha convertit ja en un referent. Antigament era, no, o sea, se concentrava la gent en el cap de setmana de les desfilades, i ara no, ara tenim la sort dels dos caps de setmana, i la veritat que de moment, vamos, molt contents, i esperem que este proper cap de setmana sigui igual.
La veritat és que ven les imatges del que va ser la gala, no sabíem si estava, ja que està molt de moda, en el Roig Arena o estàvem en Vinaròs. I dic, això és increïble.
Sí, la veritat que era com un festival, la veritat que sí, quan entraves, i la veritat que el tema de tindre, bueno, tot el que rodejais de mar, les vistes, la veritat que a mi me va agradar moltíssim la ubicació, me vaig sentir molt a gust, de veritat que ara hi van arribar, vamos, vora 10.000 persones, però en cap moment tenies ni la sensació d'agobio. De fet, ho vam comentar, que si anaves a la barra, si anaves als policlins, Pax, ese día al mateix recinte, zero cola, va estar súper ben organitzat. La llàstima, per això, que el vent mos va fastidiar una mica, però bueno, contra això no pots lluitar, no? Però la veritat que va estar molt, molt bé. I una vegada es va acabar el que és l'acte de la presentació de les reines, va haver com una espècie de, bueno, de sessió, de, bueno, anava a dir-te com de festival, fins a la una de la matinada, i també estava ple, tenia servei de food trucks, o sigui que la veritat que va ser fantàstic.
Des de l'àrea de Turisme, com es valora? Tenim dades del que serà este proper cap de setmana, les desfilades, del que ha segut, l'allotjament...
No, dades encara no en tenim, les tindrem una vegada passa Carnaval, que ja volcarem totes les dades, perquè normalment això se fa a lo que és a final de mes, i entonces podrem veure, però claro, nosaltres, com bé sabeu, som una destinació de sol i playa, i claro, poder tindre el Carnaval que mos desestacionalitza, o sigui, és fantàstic per a nosaltres. En pleno febre tindre, ja te dic, els restaurants plens, tindre, ja te dic, el nivell d'allotjaments, també estarem rondant sobre el 80 o el 90%, o sigui que això és, la veritat que és fantàstic.
I el que estem preocupats és pel que passarà l'any que ve, però ja ho pensarem, no? Perquè les dates varien molt, mos ajuntarà, sí, Sant Antoni, Carnaval, sí, jo no sé què passarà. A mi, sí, Fitur ho farem en Reis.
Això passa cada 6-7 anys, pues que va tot una mica... La veritat que sí, de fet ho vam mirar, i claro, dic, tindrem que pensar algo, sobretot per a Fitur, perquè normalment, com sabeu, portem el Carnaval, perquè és una festa d'interès turístic autonòmic, i anem a promocionar-lo. I claro, coincidirà en el sopar de gala de les reines. Entonces, pues bueno, ja pensarem, d'aquí l'any que ve ja pensarem un plan B.
Recordem, de cara al que és este cap de setmana, que hi ha dos webs bàsiques, una és carnavaldevinaròs.es, sí, i l'altra, si vols visitar més coses de la ciutat, és turisme.vinaròs.es.
Sí, exacte. I després també podeu entrar el que és a la web de l'Ajuntament i donar-li a Turisme, i allí també té com un, saps, un vincle que te porta allà la programació de Carnaval.
Jo dic un poc de no ho diré embolit, de bollit mental. En este moment, n'hi ha galeres, no n'hi ha galeres, en Carnaval, sí, se para tot, les galeres tornen...
No, ara, bueno, vam acabar ahir la jornada de les galeres, i ara, ja te dic, segueix el que és la temporada, per suport, de les galeres, però enguany, bueno, a nivell meteorològic, se van adelantar el que és la temporada, per anar això enguany ha vingut antes lo que eren les jornades. I la veritat que, bueno, el feedback que estic tenint en els restauradors, per ser que al principi dient, després de Nadal, principis de Carnaval, a veure això, i no, la veritat que de moment en els restauradors que he parlat, molt contents, perquè, claro, diu, sobretot en cap de setmana, que té moltíssima demanda. Entonces, jo dic, per poder degustar la galera, encara estan a temps.
Quan acabe Carnaval, que encara ens queda molt, no? Això és l'aperitiu, passa que és un aperitiu, sí, molt heavy, no? Molt,
sí.
És la gran festa que, sí, acumula moltíssima gent quan encara estàs pensant en cap d'any.
Sí, de fet, el Carnaval de Vinaròs s'ha convertit en un referent autonòmic. L'altre dia vaig contar una anècdota, que estàvem parlant en un xic d'Alcoi per un tema d'unes actuacions, i mos dia, diu, a veure si puc tornar a pujar del bon concepte que tenen. De fet, tot el món que ve a Carnaval repeteix. O sigui, la gent de Vinaròs són molt bons anfitrions. De fet, és una festa que, si no eres de comparsa, pots vindre i pots gaudir-la com un vinarosenc més, perquè ja veuràs que a les casetes, a tot el que s'organitza, ja t'hi dic, t'han cabalgat infantil, com les desfilades, com, ja t'he dit, inclús Batalla de la Farina, o sea, qualsevol dels actes que s'organitza, vull dir, són oberts a tot el món, i ja t'he dit que convidem a vindre a tot el món a disfrutar del Carnaval.
Properes esdeveniments des de la Regidoria de Turisme, que és el...
Ara tindrem, en el mes de març, tindrem la jornada del Cítrix. I ja sap que les dates, no les puc dir, no puc fer spoiler, perquè després se farà la roda de premsa juntament amb Vinaròs Gastronòmic, que és l'Associació de Restauradors, on se presenten aquestes jornades, que ja fa pocs anys que se fan, però tenen molt bona acollida, i és també això, posar en valor, perquè Vinaròs, a part del producte marítim, tenim també el que és el producte agrícola, i la veritat que, ja t'he dit, a través de la taronja, a través de la llima, vull dir-te, el que és la navelate, o sigui, que és una espècie típica d'aquí. O sigui, la veritat que té molt bona acollida, i la veritat que, vamos, també convidem a tot el món, que això ja més endavant farem tot el que és la presentació, a vindre a degustar esta gastronomia.
I a tirar endavant també el tema gastronòmic, ja de per si s'ha sabut posicionar sempre molt bé la ciutat de Vinaròs, i sí, a les proves en remitís, sí, del que l'última vegada que apareixia vostè per els micròfons de COPE, no?, després de, sí, de Matrifusión,
sí,
i ara en el tema de Rubén Miralles, evidentment, té que ser un poc l'estandard que tira, sí, tots els demés, que són...
Sí,
molt importants.
De fet, gràcies a això, ara Vinaròs, claro, ja és una, o sigui, hi ha moltíssima gent, hi ha vamos, una tipologia de turisme, que són els foodies, que gent que es mou, o sigui, se'n van a un poble perdut, m'ho invento, de la Manxa, però perquè hi ha una estrella Michelin. Llavors hem aconseguit que Vinaròs forme part d'aquestes destinacions gastronòmiques, i és molt positiu, perquè això farà, pues, això, atraure a un segment de mercat que ara ja venia, però ara en el posicionament de l'estrella, pues, era molt més millor. La veritat que molt satisfets.
Este cap de setmana són les desfilades. Des de l'àrea de turisme, alguna recomanació especial per als nostres oients?
Bueno, jo la recomanació, que vinguin en temps, de manera que puguen aparcar i que es puguen, pues, això, ubicar en els carrers. Jo recomanaria on se posa el Sambódromo, ¿vale?, que hi ha, o sigui, és en el moment que totes les comparses, o sigui, ho donem tot a tot el desfile, però en aquest moment és quan se dona el màxim. Poden inclús reservar el seient per sentar-se, però si no, com te diria, o sigui, poden disfrutar de tot el recorregut, i veuran les comparses, l'acollida, els trauran a ballar, els donaran, els oferiran beguda, o sigui, la veritat que jo penso que és una experiència molt xula poder disfrutar de les desfilades de Vinaròs.
No, gràcies per compartir-ho amb els oients de COPE, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mercedes García Baila, la regidoria, regidora de turisme, que ja pràcticament anem a posar-la en nòmina, en COPE.
Sí, perquè ja la tenim entre Turiscope i Gastrocope, ja sabem que sempre la tenim ahí disposta, però comentem tota l'actualitat que arriba des de la capital del Baix Maestrat. Moltes gràcies, Raül, en una jornada on estem vigilant respecte al vent, i especialment el que arribarà durant el cap de setmana. Per al dissabte està actiu avís taronja per fortes ratxes de vent a tota la província. Ahí sí arribé, mal, el 2 de la vesprada. Va a seguir así el mediodía, COPE. Pilar García de la Granja.
Los mejores humoristas del país se dan cita en el Teatro Principal de Castellón, de la mano del primer ciclo nacional de desarrollo personal a través del humor, del dolor al humor. Este jueves, día 12, sumérgete en un mar de positividad con el gran Luis Piedrahíta, llegado directamente desde El Hormiguero. Y no te pierdas los talleres gratuitos de escritura creativa, humor escénico y arteterapia. Compra tus entradas en giglón.com. Inscríbete a los talleres y obtén más información en info@teatroterapeutico.es. Institut Valencià de Cultura, Ayuntamiento de Castellón.
Descubre la nueva tienda de muebles Albani, totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa en Castellón y Vinaroz.
Els millors humoristes del país se son en cita en el Teatre Principal de Castelló. De la mà del primer cicle nacional de desenvolupament personal a través de l'humor, del dolor al humor. Aquest dijous, dia 12, sumergeix-te en un mar de positivitat amb el gran Luis Piedrahíta, arribat directament des de l'Hormiguero. I no et perdes els tallers gratuïts d'escriptura creativa, humor escènic i arteràpia. Compra les teues entrades en giglon.com. Inscriu-te als tallers i obtén més informació en info@teatroterapeutico.es. Institut Valencià de Cultura, Ajuntament de Castelló.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.